Radio Estel.
Grans amics, amb Emili Pacheco.
Què tal? Salutacions i molt bona tarda. Són les 6 i 5 de la tarda. Estem aquests dies immersos en la campanya electoral per les eleccions generals del dia 20. Ahir a la nit vam veure el debat entre els candidats dels dos grans partits amb opcions a governar Espanya, el debat que van mantenir Mariano Rajoy del Partit Popular i Alfredo Pérez Rubalcaba del PSOE. Els grans amics, però aquests dies us volem també acostar les propostes que fan els partits a Catalunya en matèria de gent gran. Avui compartirem el programa amb Francesc Bragulat. Ell és diputat de Convergència i Unió i ens explicarà al llarg de la propera mitja hora les propostes del seu partit de Convergència i Unió per fer la vida més fàcil i digna a la gent gran. Abans d'entrar en matèria i saludar el senyor Bragulat, el que fem com sempre és recordar-vos les línies, les vies de comunicació que teniu amb nosaltres a través del contestador automàtic. El número és el 93-409-2777, 93-409-2777, i també el correu electrònic a l'adreça gransamics@radioestel.cat. Saludem també, com cada dimarts, el Borja de Maria. Borja, bona tarda.
Bona tarda, Miri.
I benvingut.
Gràcies.
I saludem al senyor Francesc Bragulat. Molt bona tarda, senyor Bragulat.
Bona tarda, moltes gràcies per convidar-me.
Benvingut al Grans Amics.
Gràcies.
Ho dèiem fa uns moments, aquests dies volem conèixer les propostes que tenen els diferents partits catalans en matèria de gent gran, que és el programa electoral on es recullen els principals punts, però que suposo que és la conseqüència de molta feina prèvia, no?
Sí, evidentment. I abans d'entrar en alguns punts concrets, que segurament que sortiran o que em preguntareu, a mi m'agradaria situar una mica, contextualitzar una mica quina és la filosofia de treball dintre específicament de Convergència, però també Convergència i Unió, perquè com veurem després tot això té translació en les propostes que fem al programa electoral dintre de l'àmbit del qual soc responsable dins del partit, que és l'àmbit sectorial de la gent gran. Aleshores, ho creiem, doncs, totes les persones que m'acompanyen la direcció d'aquest àmbit, però també ho crec fermament a nivell personal, i aleshores podríem situar els canvis de tot tipus que afecten les societats modernes a nivell mundial tenen també repercussió en el col·lectiu de les persones grans. El mateix concepte de bellesa o de persona gran no és el mateix avui que fa uns anys. La majoria de persones pensen que el fet aquest de la bellesa o de ser considerat una persona gran, no depèn de l'edat. Tenim un millor estat de salut, millor preparació professional i intel·lectual, etc. Vull dir, tot aquest col·lectiu, aquestes persones, viuran o viuen ja, i cada vegada més, en un horitzó que a poc s'anirà construint en l'imaginari col·lectiu com un horitzó d'experiència i d'expectatives de vida que, com més va, com he dit, seran més dilatades. És veritat que a Catalunya, a Europa, al món, s'està parlant de que l'envelliment creix, però jo crec que hauríem d'estar contents d'això.
S'allarga l'esperança de vida, no?
Pot presentar dificultats, però és senyal que s'allarga l'esperança de vida i, per tant, és un gran èxit de la humanitat, un gran èxit de la ciència, un gran èxit de la medicina. Ara bé, aquest entorn global, estem parlant sempre de globalització, ens afecta de manera propera. I afecta també a tota la societat i a les persones grans. Cal que tinguem present que només en tres generacions hem tingut quatre models de societat: la premodernitat, la modernitat, la postmodernitat i la modernitat líquida, que és allà on estem ara, a partir més o menys dels anys 90, amb tot el que representa de pèrdua dels grans relats, el consum com a gaudi només, en fi, tot el que estem veient ara. I això sí que és un convenciment personal meu, però que comparteixen la resta de companys. Pensem que el segle XXI hauria de ser el segle de les persones sense adjectius. Per tant, un primer repte que se'ns planteja a tots, però també a les persones grans, és ajudar a fer caure les barreres que encara existeixen en alguns casos, per motiu d'edat, de professió, de sexe, per motius de diferències d'afectivitat, etc. un nou paradigma està entrant, vulguem o no, en els àmbits de la societat. Precisament, una de les característiques, jo crec, d'aquest nou paradigma que se'ns està posant a sobre és precisament el de valorar més la persona per allò que és, pel fet d'ésser persona. No oblidem que quan parlem de societat, a vegades sembla que oblidem que la societat la formen les persones.
I que necessitem respectar-les, exacte, i respectar-les, no?, la seva dignitat.
Per tant, la societat la formem, està formada per persones, i l'altra característica és que vivim en xarxa, la interdependència, l'ajuda mútua, etc. Per tant, això ens proposa, o jo sento que ens proposa, tots aquests canvis que estem veient, un canvi, aquest nou paradigma, un canvi del nostre estil de vida en temes com l'economia, l'ús responsable dels recursos naturals, no són il·limitats, no són eterns, el respecte pel nostre entorn, i per fer possible que es pugui... I això, si ho fem a nivell individual, serà més fàcil que ho traslladem a nivells superiors. Per tant, no podem pretendre que a nivells superiors es facin grans canvis si a nivell individual cada persona no fem aquests canvis que ho possibilitin. En definitiva, i per acabar aquest discurs que ja és massa llarg, crec que hem de passar de la competició a la cooperació. Hem de posar límits a la voracitat dels mercats, aprendre a recuperar l'ètica de la renúncia. Hem de ser conscients que no podem tenir tot i de seguida.
Fet aquesta introducció...
Una introducció molt llarga,
però contextualització,
crec que és oportú.
El programa electoral de Convergència i Unió, i segurament el de molts altres partits, es parla també, sobretot, de les pensions, del tema pensions,
sí,
de la lluita que hi ha o de la feina que es fa en aquest sentit per tal de que siguin dignes, perquè sempre parlem del tema de les pensions doncs per parlar precisament i malauradament de que són pensions que moltes persones ho passen molt malament, la gent gran i sobretot a la seva vellesa, no?
Sí, evidentment, aquesta és una lluita que encara continua perquè no s'ha assolit tot el que preteníem. Hi ha hagut en alguns aspectes algunes millores. Dintre de les pensions també voldria remarcar el tema de les pensions de viduïtat. Les pensions de viduïtat que sobretot afecten a senyores, sí, afecten les dones. Aquí cada vegada estem pujant la base de cotització doncs, a un percentatge més elevat, però encara no hem arribat, tot i que darrerament, i s'aplicarà gradualment, doncs, hem aconseguit doncs, arribar ja fins al 70%, però pretenem nosaltres arribar molt més enllà i continuarem treballant. Aquesta legislatura que s'ha acabat ara ens obre la porta que gradualment, en una sèrie d'anys, doncs es vagi augmentant aquesta base de cotització, però nosaltres encara demanem més. I hem de continuar lluitant per anar en aquest sentit. Les pensions també va lligat a l'habitatge, va lligat a l'atenció social en general. O sigui, no és només el tema aquest de pensions, no?
És a dir, que és per un cantó donar una prestació que sigui generosa, que la gent pugui disposar de diners per les seves despeses, però al mateix temps ajudar a que els serveis públics siguin cada vegada més propers i més pròxims a les persones grans.
Sí, és evident. Ara hi ha una cosa que jo crec que hem de tenir present. Tot això no s'aconseguirà si no hi ha feina. Per tant, perquè tot això sigui possible, hi ha d'haver feina. S'han de generar llocs de treball. Si no es generen llocs de treball, no hi ha cotitzacions.
La gent que treballa ara és la que
la gent
està
que treballa
pagant les pensions.
Ha de mantenir les pensions,
el
sistema de pensions del futur. No? Per tant, l'important, sí, vull dir, és anar guanyant punts, anar fent que les pensions cada vegada estiguin més a un nivell com altres països d'Europa, perquè l'estat espanyol és un dels que el nivell de pensions és més baix, però hem de tenir present que el que cal és generar ocupació. Si es genera ocupació, hi haurà cotitzacions, hi haurà ingressos, hi haurà serveis socials, i podrà haver pensions, etc. Per tant, el cavall de batalla és crear ocupació.
Francesc, com a expert en temes de gent gran i també de benestar i família, quins són els inputs que us arriben a Convergència i Unió i de la gent gran, dels col·lectius que representen a la gent gran, com per exemple la FATEC, la Federació d'Associacions de Gent Gran, crec que teniu contacte permanent també amb les entitats, no? Amb el dia a dia de la gent gran.
Sí.
No? Quins són? Suposo que el tema econòmic...
És el tema econòmic.
És el principal, però n'hi ha d'altres.
El tema econòmic és bàsic. Després també hi ha un tema que no l'hem d'oblidar, que és tot el tema de maltractaments. Maltractaments a la gent gran de diferents tipus, maltractaments a la llar, però també maltractaments a nivell econòmic. Doncs FATEC ha fet uns estudis molt interessants, el maltractament fiscal, doncs, que la banca o que alguns bancs o caixes doncs, atorguen o no tenen present doncs, situacions determinades. Vull dir, es mouen bastant en aquesta línia. Amb FATEC i amb altres associacions, perquè no és només amb FATEC que estem en contacte gairebé permanent. A nivell de filosofia general, una mica tota aquesta introducció que he fet, ells estan també en aquesta línia. Vull dir, cada vegada noto que el col·lectiu de persones grans associades, per dir-ho així, està més en aquesta línia doncs, que hem intuït nosaltres, doncs, quan ens hem fet càrrec de la responsabilitat aquesta a dins del partit, no?
Clar, no parla només d'agressions físiques, que seria el primer que pensem quan es parla de maltractaments, sinó d'un tracte desfavorable.
Desfavorable,
quan es pot, per exemple, tractar de tracte d'un banquer respecte a una persona gran, no dir-li tota la veritat o posar-li les coses complicades. Tot i que, clar, on està el canvi de xip que s'ha de fer des de la societat perquè no ens aprofitem de moltes vegades la ignorància de la gent gran?
Bé, jo crec que això va lligat al que he dit abans, que no perdem de vista cadascú des del seu àmbit professional l'ètica. Aleshores, la banca o els negocis doncs, haurien de ser, doncs, en fi, conscients i ètics i no aplicar, doncs, no ho sé, unes comissions que poden arribar a ser injustes, abusives en segons quins casos, o lletra tan menuda d'aquelles de les clàusules doncs, que no te la llegeixes i després et ve la clatellada de la companyia X que no sé què fa. Clar, són coses d'aquestes de poca transparència del món econòmic, en tot cas.
Molt sovint, quan es fan trucades oferint serveis telefònics o qualsevol tipus de, fins i tot, vol participar vostè en la loteria i ho agafa una persona gran, és fàcil. D'alguna manera, convèncer una persona que, primer, t'estafen per telèfon, no saps ben bé la cara. També es pot combatre, no?, contra moltes vegades aquest aprofitament per part d'empreses telefòniques que saben que pel matí és quan més gent gran hi ha i més possibilitats d'estafa.
Sí, però aquí entraríem en un capítol que jo a vegades havia tingut, vaja, tingut oportunitat de sentir doncs, responsables de seguretat doncs, explicar les diferents estafes i les coses que hi ha i és increïble, no? Ara se m'ha acudit una cosa, no només la gent gran, vull dir tots hi podem caure. Hi ha determinats anuncis d'internet que et demanen l'opinió i jo no vaig arribar al final, eh? Vaig fer-ne un d'aquests, vaig contestar un d'aquests anuncis, vaig picar el banner i bueno, vaig anar contestant preguntes i al final em demanen el telèfon. Aleshores aquí ja vaig dir, aquí hi ha gat amagat. Al cap d'uns dies vaig llegir a la premsa que aquell anunci, quan posaves el telèfon, et començaven a venir càrrecs.
Et abonaven amb un servei, alguna cosa?
Sí, un servei que, no sé, cada persona que punxava el banner, al millor, doncs, començaven a repartir i cobraven d'això, no? Per tant, vull dir, tots hi estem exposats i hem de vigilar no només les persones grans.
Francesc, una altra qüestió també important del programa electoral. Diu, s'han de frenar les prejubilacions com a via per garantir que el sistema de pensions en el futur sigui factible, ho comentaves ara també.
Clar,
I s'ha d'impulsar una llei contra la discriminació laboral per raons d'edat. Hi ha discriminació laboral per raons d'edat, també? Quan parlem de,
sí,
de determinats col·lectius.
Sí, bueno, en general, jo això ho he treballat en alguna època, perquè d'alguna manera doncs, jo també vaig patir aquesta discriminació. És allò típic dels anuncis de buscar feina, ara potser no tant, però fa uns anys, de demanar a persones fins a una determinada edat. Per tant, els que a partir d'aquella edat cap amunt, vull dir, ja et discriminen. Vull dir, encara ara, vull dir, tinc amics que s'han quedat sense feina al voltant dels 50 anys i no troben feina. Inclús en èpoques de més bonança que ara. inclús en època de més bonança que ara, doncs clar, si et quedes sense feina a partir dels 45 anys, ho tens fumut. Això,
hi ha molta gent que pateix encara, per aquest aspecte, no? Quan arriben als 50 encara, anys, que pensen, clar, si en aquest moment perdo la feina, clar, es converteix en atur estructural, que en diuen.
Ja
no?
serà difícil de recuperar. O sigui, jo havia col·laborat amb una entitat que intentava aconseguir doncs, una sortida laboral doncs, per aquestes persones i tal, fa una colla d'anys. O sigui que també ho he tocat una mica, això.
Mm-hmm. Sovint escoltem que a part de la prestació pública, en cas de jubilació, molta gent es fa una petita paquet dins de la caixa per tenir una pensió de jubilació, un pla de pensions. Uh-huh. Tota manera, dins del programa hem llegit també que voleu revisar els pactes de Toledo per augmentar les pensions actuals a la gent que té ara mateix 30, 40, 50 anys. Com es vol fer aquest canvi?
Pensions amb 30...
Pel pacte, la revisió del pacte de Toledo anys, per augmentar les pensions actuals i garantir les pensions de les generacions
de la
que avui
que
tenen.
Ara tenen, exacte.
Sí.
Sí. Bé...
Diguéssim per nosaltres, per
sí,
garantir.
Sí. Jo suposo, perquè això ho he parlat amb el diputat, concretament en Carles Campuzano, que és el que està treballant...
Que ens ha acompanyat en alguna cosa.
En el pacte de Toledo. És el que ho fa, suposo que va per la via aquesta de crear ocupació, la via de crear ocupació perquè hi pugui haver cotitzacions. Vull dir, clar, estan les pensions, no s'ha de ser alarmista, estan assegurades d'una colla d'anys, hi ha un fons de garantia, doncs que en fi, que no es buida.
Tot i que a vegades sí que es llança potser des del món de la política aquest missatge una mica intranquil·litzador, no?, per la gent, que diu, ui, com una mica de por, no sé si...
Jo diria que de la política...
Té la sensació de que no.
De la política no, perquè almenys nosaltres no llancem aquest missatge alarmista, altres col·lectius de la societat segurament que sí que el fan aquest alarmisme, però de moment les pensions estan garantides i el fons de garantia a nivell d'estat, doncs que en fi, que això
ho garanteix,
que no s'esgota, no es buida, encara que hi hagi crisi no es buida. Ara, de cara al futur, això sí, les persones que actualment tenen 30 anys i tal, doncs la manera de garantir-ho, una de les vies és aquesta, de la creació d'ocupació.
Una de les primeres reformes que va fer el govern de CiU a la Generalitat va ser suprimir la llei de successions. Com ho ha rebut?
L'impost de successions.
Sí, l'impost de successions. Bé, amb això es pretenia doncs, sortir del greuge comparatiu que hi ha amb altres zones de l'Estat que no el tenen, i deu haver-hi constància doncs, que hi ha moltes persones que han traslladat el seu domicili fiscal, les seves activitats professionals, en aquestes zones on no hi havia aquesta figura impositiva, perquè Catalunya era una, vaja, no sé si l'única o de les
poques.
Dues uh-huh. o tres zones de l'Estat que hi havia aquesta figura impositiva. Per tant, aleshores, els hereus, diu, home, si després d'haver d'heretar, d'haver treballat tots plegats tota la vida, doncs encara hem de pagar quan aquí al costat doncs, no es paga, doncs, home, me'n vaig allà al costat. Això mateix, amb un altre aspecte, doncs, també hi havia aquest cas de la imposició per establiment d'un negoci cap a baix al límit, a les Terres de l'Ebre. Una banda del riu és Catalunya, l'altra banda del riu és País Valencià. Aquí hi havia una fiscalitat alta i a l'altra banda del riu, País Valencià,
clar, el greu
més baixa.
Comparatiu, no?
Aleshores, la gent del poble doncs, se n'anaven a l'altra banda del riu, que no sé quin poble és, que allà hi havia una imposició més baixa. Uh-huh. Per tant, aleshores...
Francesc, ens queden 2 minuts. Es passa el temps molt ràpid. Abans d'acabar, també m'agradaria que destaquéssim una mica, suposo que també tenen aquesta sensació des de... Ens queda un minut, 2 minuts gairebé. Ens queden, no? No, 1 minut em queda, em diuen. La gent gran és molt activa, no? És aquest missatge el que vull tenir, no? De
sí.
Proactivitat de la gent gran, no?
Sí. Sí, precisament, que és una cosa que, esclar, que esperava que sortís i me l'he deixada per més endavant. Hem de treure'ns del cap aquella imatge de que les persones grans, o quan arribes a la jubilació, ets un subjecte assistencial. Doncs no. les persones grans tenim oportunitat. Què vol dir jubilar-se? Un professional, quan no té obligacions laborals, un bon arquitecte, un bon metge, no deixa de ser metge, bon arquitecte, perquè hagi acabat la seva vida laboral. Pot continuar fent d'arquitecte, de metge. Aquí entraríem en un altre tema, que també és una proposta, de flexibilitat a l'hora de la jubilació, possibilitat de que una persona que s'allargui voluntàriament uns anys, doncs perquè se sent amb força i se sent encara amb capacitat de ser útil a la societat, i creiem doncs que aquí s'avança cada dia més en el concepte de que som creadors de riquesa, som actius, volem ser actius a la societat i no una càrrega.
Doncs, Francesc, t'haurem de convidar un altre dia perquè ens continuïs explicant la feina que feu en l'àmbit de la gent gran. Se'ns ha passat molt ràpid. Gràcies i fins aviat. I molta
sort.
Molt
bé. Gràcies a vosaltres.
Quina és la teva cançó preferida? La que et va marcar per tota la vida? La que et porta bons records? Truca'ns i deixa'ns missatge al contestador de Ràdio Estel, al 93 409 2777.
Avui la proposta musical ens arriba des de Tarragona, ens la fa en Salva Pérez Baranda, que vol escoltar Joan Baez amb el seu Mercy Bone.
It was almost a scream. Oh, oh, from out of the city and out of the street, out where the wind hits the cold concrete. Oh, oh, it's cold outside.
S'acaba el Grans Amics d'avui dimarts. Tornem demà a partir de les 6 de la tarda.
But some will never
Ràdio Estel.